Bona tarda, són les dues. A principis d'any, a Ràdio Estelus avançàvem que els casos de bullying a les escoles catalanes s'havien multiplicat per 5, que era un titular que alarmava molt i preocupava, però és que el problema no ha deixat de créixer. Aquest titular el donàvem el 3 de gener i explicàvem que durant el 2021 l'Unitat de Suport a l'Alumnat en Situació de Violència havia registrat 520 casos d'assetjaments a les escoles catalanes. I dic que el problema no deixa de créixer perquè només en els primers 4 mesos d'aquest 2022 la mateixa unitat ha detectat 293 casos. Una tendència a l'alça que, si no canvia, a finals d'any ens seria una xifra de gairebé 900 casos de bullying a les escoles catalanes l'any 2022. A més, aquestes xifres escandaloses, avui hem d'afegir-hi dues dades més. El 15% dels alumnes espanyols han patit ciberbullying i 2 de cada 10 asseguren haver patit burles a les xarxes socials. Davant d'aquestes xifres tan alarmants com desoladores, avui, que és el Dia Internacional contra la Violència i l'Assetjament Escolar, parlarem amb la membre de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar, Meritxell Plana, per saber com afrontar el que ja podem considerar una xacra social.
Estel Migdia, amb Diana Silva.
Abans, però, com sempre, comencem pels titulars. Pimec alerta que els preus dels productes es mantindran a l'alça gairebé durant un any més i que el que més perilla és la producció de conill i de pollastre. Anna Closa, bona tarda.
Bona tarda. Tot quan l'atur ha baixat a Catalunya, on el nombre de persones sense feina en un mes d'octubre és el més baix des de l'any 2007.
Els Mossos continuaran enviant l'abrim els desnonaments si ho demana el jutge o si hi ha una situació que consideren de risc.
Tot i així, el Departament d'Interior defensa que els nous protocols per actuar en aquestes situacions volen donar més seguretat jurídica a totes les parts, garantir els recursos socials dels afectats i homogeneïtzar els operatius de tots els Mossos.
El Parlament investigarà el cas de Francesc de Dalmases, que s'enfronta a una possible amonestació o a una multa de fins a 12.000 euros.
Per primera vegada, el Parlament abordarà el codi de conducta d'un diputat per uns fets que han tingut lloc fora de la cambra.
I pel que fa als esports, Xavi Toscano, bona tarda.
Bona tarda.
El Girona obrirà demà la 13a jornada de Lliga rebent la visita a Montilivi de l'Atlètic de Bilbao.
I l'entrenador Michel Sánchez ha insistit aquest migdia en roda de premsa que l'equip haurà d'estar molt junt en atac si volen treure un bon resultat que els permeti puntuar i allunyar-se de la zona de descens. Fa 6 partits que el Girona no suma 3 punts de cop.
I en plana cultural, avui s'han presentat les noves figures de Caganés d'aquest Nadal. El futbolista Robert Lewandowski o la primera ministra italiana Giorgia Meloni ja en tenen una a la venda al Magiró.
L'empresa gironina Caganés com ha anunciat la quarantena de novetats i ha apuntat que encara estan elaborant la rèplica del caganer de Rishi Sunak, el primer ministre del Regne Unit, que va ser escollit fa poc.
Abans de repassar el més destacat, fem una ullada de com tenim el temps. Jordi Miralles, bona tarda.
Hola, Diana, bona tarda. Al llarg de les properes hores els núvols han de guanyar terreny. Aquest matí ha plogut en alguns punts de les comarques de la meitat oest i ho farà al llarg de les properes hores a la resta del país, però seran pluges no pas extenses, sinó minces que poden afectar qualsevol comarca, però hi haurà lloc, sobretot a la meitat est, que ni tan sols arribarà a ploure, però el risc de pluges està present a tot el país. Han baixat les temperatures, amb una excepció costa central, costa sud, aquí a causa del vent de mestral i també de ponent que bufa, doncs aquí tenim temperatures una miqueta més altes que no pas les de ambient molt suau encara hores d'ara a la costa de Barcelona i de Tarragona, mentre que la resta del país les temperatures baixen. De fet, les mínimes d'avui s'enregistraran al final del dia. Per tant, tarda insegura, una mica ventada a punts de la costa i també comarques de l'Alt i del Baix Empordà, especialment per damunt del Cap de Creus, i de cara demà un canvi de temps radical arreu del país. Podríem dir que demà arriba de ple la tardor, perquè les temperatures baixaran a tot el país, bufaran vents del nord i del nord-oest, la sensació serà de fred, però s'obriran més clarianes, amb una excepció al vessant nord del Pirineu, on estarà nevant durant pràcticament tot el dia, només per damunt dels 1.500 metres d'alçada.
El president de Pimec Agroalimentació alerta a Ràdio Estel que els preus dels productes es mantindran a l'alça gairebé durant un any més i que les explotacions ramaderes cada vegada s'estan endeutant més.
no hi ha una situació fàcil de tresoreria. Les entitats bancàries no estan apostant pel sector primari i el que estan fent és allò que es diu moltes vegades, no? Que quan necessites el banc és quan el trobes. Doncs en aquests moments no el trobem. No estan per la labor i estem veient explotacions ramaderes que estan passant molt malament.
David Coy ho ha explicat en una entrevista al matí a Ràdio Estel, on també ha assegurat que la majoria d'explotacions ramaderes es troben al límit.
Sí, Coy ha apuntat que a les carnisseries costarà trobar conill i pollastre. Primer, perquè moltes granges de conills estan tancant per l'elevat preu que costa mantenir-les obertes. I segon, Europa està patint un gran brot de grip aviar, amb la qual cosa s'estan sacrificant moltes aus. De fet, el preu del porc s'apujarà en els propers mesos perquè ja s'està exportant en grans quantitats cap als Estats Units. D'aquí a uns dies, els nord-americans celebraran el dia d'exportació de gràcies i, segons Coll, no hi ha gall dindi per tothom i en moltes cases canviaran l'au pel porc. Des de Pimec alerten que la situació al sector primari és molt delicada.
Per altra banda, el president de Pimec Agroalimentari també ha afirmat que el primer país beneficiat per l'acord per exportar gra d'Ucraïna va ser Espanya.
La reobertura que s'ha reprès aquest dimecres permetrà reactivar la distribució d'aliments i fertilitzants al món i així evitar una gran onada de fam. D'aquí a 15 dies, però, aquest acord caduca i aleshores s'haurà de renegociar amb el president rus Vladimir Putin. En aquest sentit, el responsable d'agroalimentació de la patronal ha explicat que la continuïtat del corredor marítim és molt important pel país.
Nosaltres en tenim una necessitat plena. El fet de que continuï obert aquest corredor, almenys fins al dia 19, perquè el dia 19 expira el primer període, però potser tenim la sort que, en certa manera, Rússia també necessita treure molt de producte seu. Ens cal molt que això continuï funcionant, perquè, en certa manera, necessitem que els fertilitzants també surtin.
A l'altre cantó de la balança, l'atur a Catalunya ha baixat en 6.322 persones a l'octubre i trenca d'aquesta manera una dinàmica de 3 mesos a l'alça.
Segons les dades publicades avui pel Ministeri de Treball, el nombre d'aturats a Catalunya és de 348.000 persones, la xifra més baixa en aquest mes des de l'any 2007. En total, d'empleats supera els 3 milions i mig de persones. Al conjunt d'Espanya, l'atur registrat va baixar en 27.027 persones, un retrocés del 0,92% respecte al mes de setembre i el volum de desocupats frega els 3 milions. La vicepresidenta primera del govern espanyol, Nadia Calviño, ha celebrat les dades d'atur del mes d'octubre, que, segons ha dit, demostren la bona marxa i la força de l'economia espanyola.
Lo que vemos es que la economía española sigue creciendo y sigue creando empleo, incluso en un contexto internacional tan complejo.
La ministra Calviño ha dit també que l'increment de llocs de treball qualificats és fruit dels efectes del pla de recuperació.
Mentrestant, la Reserva Federal dels Estats Units ha anunciat una nova pujada dels tipus d'interès en 0,75 punts i ja s'enfilen fins al 4%, un nivell que no es veia des del 2008, una nova pujada del preu del diner amb la que es vol rebaixar la inflació, que als Estats Units ja supera el 8%.
Aquesta és la quarta pujada del 0,75% consecutiva i es preveu que n'hi hagi més. Segons alguns analistes, la Reserva Federal tornarà a encarir el preu del diner al desembre i durant el primer trimestre de l'any vinent, en què els tipus podrien situar-se a prop del 5%.
I us ho dèiem en titulars. El Parlament investigarà el cas de l'exvicepresident de Junts per Catalunya, Francesc de Dalmases, que s'enfronta a una possible amonestació o a una multa de fins a 12.000 euros. Per primera vegada, el Parlament abordarà el codi de conducta d'un diputat per uns fets que han tingut lloc fora de la cambra. Judit Caselles, bona tarda.
Bona tarda. La Comissió d'Estatut del Diputat investigarà el cas tenint en compte tant l'informe del director de TV3 com també l'informe resultant de la seva compareixença a la Comissió sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. També tenint en compte la versió del propi Dalmases, que serà citat a declarar de forma reservada. La comissió, que compta amb representació de tots els grups parlamentaris, ha pres aquesta decisió després que el propi Dalmases els hagi fet arribar una carta reconeixent els fets. El cas obre un precedent perquè és la primera vegada que el Parlament pot acabar establint una sanció que acabi afectant un diputat per uns fets que no han tingut lloc dins el Parlament. De fet, el president de la comissió, Jaume Alonso Cuevillas, de Junts per Catalunya, alertat durant el matí dels dubtes jurídics que tenia.
Casa malament, al meu entendre, el que ha de ser un procediment disciplinari, que ha de ser un procediment amb totes les garanties, amb una comissió de caràcter polític.
El cas prèviament també ha provocat discrepàncies entre els partits, perquè el diputat d'Esquerra, Jordi Albert, deia que no s'havia d'investigar el cas i, en canvi, el diputat de Ciutadans, Nacho Martín Blanco, deia que no.
Em sembla que sí que s'estableix clarament quina és la competència de la Comissió de l'Estatut dels Diputats i, per tant, la nostra competència en aquest cas és elaborar aquest informe.
No acabo de veure que una comissió parlamentària com aquesta hagi d'enjudiciar, jutjar les conductes dels diputats fora d'aquesta cambra i, a més, en termes gairebé morals.
La comissió es tornarà a reunir properament un cop tingui sobre la taula tota la informació que necessita per fer l'informe. La sanció final, si s'escau, estarà en mans de la mesa del Parlament.
Gràcies, Judit. I el periòdico, de fet, avui recull 5 nous casos de dones que asseguren haver patit actituds intimidatòries i vexatòries per part del diputat de Junts, Francesc de Dalmases. Ho repassem ara amb el Pau Massip. Pau, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta de dones que han mantingut relacions professionals o personals amb ells. Una d'elles, per exemple, era treballadora del Departament de Cultura quan Laura Borràs n'era consellera. Dalmases no tenia cap càrrec, només era diputat al Parlament, però aquesta dona assegura que l'exvicepresident de Junts interferia en el dia a dia del departament i complicava fins i tot el protocol a l'hora de fer actes o viatges amb la consellera. La dona acusa Borràs de connivència davant d'aquesta actitud i afirma que la ridiculitzava en públic.
A l'article, els diferents testimonis expliquen que el comportament de Dalmases es va repetir.
Ho explica una dona que va mantenir una relació sentimental amb ell i que afirma que la va tractar com un drap brut i que la va maltractar psicològicament. Aquest testimoni explica que van començar una relació, però que de cop ell la va tallar després d'estar-se enviant missatges romàntics gairebé a diari i explicar-se temes personals. Ell va dir que podria ser el seu pare perquè es portaven 20 anys de diferència. Només quedaven quan ell volia, apareixia i desapareixia a la seva conveniència. Un temps després, per això, quan Dalmases ja era diputat, van reprendre la relació. Ella va descobrir, però, que es tractava d'un patró de comportament perquè, com explica en aquest reportatge al periòdico, mantenia el mateix tipus de relació amb dues dones més a part d'ella.
Els casos recollits pel periòdico parlen d'una actitud de Dalmases molt insistent perseguint les dones per quedar o buscar la forma que fos el seu telèfon.
Algunes expliquen que les va contactar a través de les xarxes socials. És el cas d'una advocada que explica que Dalmases li enviava missatges directes a través de Twitter. Dalmases assegurava que era per fer-li una consulta professional sobre violència de gènere, però després va demanar-li de tenir una cita personal. El reportatge de Sara González també explica el cas d'una diputada que va patir l'assetjament de Dalmases en un debat electoral a la televisió. Ell se li va apropar per demanar-li de fer un cafè i quan ella li va dir que no, Dalmases la va començar a perseguir per tot el plató.
El periòdico s'ha posat en contacte amb Dalmases, que ha dit que continua de baixa per motius de salut per l'atac d'angoixa que va patir la setmana passada abans de l'executiva del partit en què va acabar dimitint com a vicepresident de Junts. I encara al Parlament, els Mossos continuaran enviant la Brimo als desnonaments si ho demana el jutge o si hi ha una situació que consideren de risc. Tot i així, el Departament d'Interior defensa que els nous protocols per actuar en aquestes situacions volen, diuen, donar més seguretat jurídica a totes les parts, garantir els recursos socials dels afectats i homogenitzar els operatius de tots els Mossos. Sílvia Muñoz, bona tarda.
Bona tarda. La imatge dels antidisturbis seguirà apareixent als desnonaments. Els nous protocols dels Mossos en aquestes situacions mantenen aquesta unitat d'intervenció sempre que hi hagi el que ells anomenen risc 3, és a dir, quan hi hagi una manifestació amb risc per les persones. El comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, ha defensat que la policia ha de donar compliment al manament judicial.
En canvi, en un lloc on hi ha una persona vulnerable no té cap mena de sentit. Des d'un punt de vista d'administració de recursos és un sense sentit. Vale? Si sabem que hi haurà una concentració i que potser una concentració que puguin haver doncs, risc per persones o per béns en aquí, o que senzillament haurem d'arbitrar una solució per poder fer donar compliment a un manament judicial, ens plantegem que hi vagi.
El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha recordat que dels 73.700 desnonaments que hi ha hagut a Catalunya des del 2016, Mossos d'Esquadra ha actuat en 15.000, poc més del 20%. També ha apuntat que fins ara no existia un protocol clar de com ha d'actuar la policia catalana.
Que això no és el final de res, això és el començament. El començament d'una tasca que s'ha de seguir fent vinculada al Plasecta, que vam iniciar jo crec que amb empenta doncs, fa un any i seguirem posant-hi recursos. No? Enguany hi ha 1.100.000 euros destinats al Plasecta i els seguirem posant.
Entre les novetats dels nous procediments hi ha la figura dels responsables dels dispositius que seran els caps de les àrees bàsiques policials. Aquests sabran a qui dirigir-se, de serveis socials o de GAIA, per fer el seguiment de la situació de vulnerabilitat i, en cas de que sigui necessari, demanar l'activació dels recursos. En el cas de les ocupacions, es milloraran els atestats i el minutat dels policies per donar més seguretat a la defensa de la propietat. Per vetllar i avaluar el seu compliment i les actuacions policials en els desnonaments i ocupacions, han creat la Unitat Central d'Intervenció en Conflictes d'Habitatge, sobretot per veure si s'està fent de manera uniforme a totes les comissaries de Catalunya. Aquest ha estat el primer acte del nou comissari en cap dels Mossos, Eduard Sallent, després de la polèmica destitució de Josep Maria Estela. Ha evitat donar explicacions als periodistes, també sobre les acusacions sobre la seva persona d'obstaculitzar investigacions. I de la mateixa manera, el conseller Elena, que ha redundat que avui només parlarien dels dos nous protocols que han presentat.
Gràcies, Sílvia. I encara parlant de desnonaments, els promotors de la Llei Catalana Antidesnonaments reclamen a la Sareb que estengui els lloguers socials a tots els casos emparats per la norma. Les entitats consideren una anomalia inadmissible que una entitat pública incompleixi la Llei Catalana amenaçant amb desnonaments.
D'altra banda, els impulsors d'aquesta llei han celebrat l'acord anunciat per l'Ajuntament de Barcelona que permet a 68 famílies vulnerables accedir a un lloguer social en pisos de la Sareb. Tot i així, asseguren que encara queda molta feina per fer i que per aquesta raó, diuen que cal continuar reclamant que la Sareb cedeixi el seu patrimoni immobiliari a les comunitats autònomes i als ajuntaments per ampliar el parc públic d'habitatges, que actualment és d'un 2%.
I un apunt més pel que fa al Parlament, la cambra regularà l'ús de les pistoles de gas, pebre i de les taser a proposta del PSC.
D'aquesta manera, els cossos policials que tenen aquestes eines podran comptar amb un protocol per saber en quin moment les han d'utilitzar. 41 de les 216 policies locals de Catalunya tenen pistoles de gas pebre i un 75% tenen pistoles Taser, però en canvi no hi ha cap regulació específica sobre com i quan es poden fer servir.
I encara en política estem pendents de la reunió de la Junta Electoral Central, que està reunida des de la una, per respondre al Parlament Europeu perquè Carles Puigdemont i la resta d'eurodiputats de Junts i Jordi Soler d'Esquerra Republicana no tenen la credencial d'eurodiputat.
La pregunta la va enviar Roberta Metsola, presidenta de l'Eurocambra, perquè els falten les credencials de Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí de Junts i Jordi Soler, eurodiputat dels Republicans. La GEC manté els seus arguments que no pot confirmar que són eurodiputats perquè no han complert amb el requisit d'anar a Madrid a jurar la Constitució davant la mateixa Junta Electoral Central. Els quatre eurodiputats han exercit les seves funcions com a eurodiputats després que l'expresident de l'Eurocambra, David Sassoli, els reconegués com a tals arran de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea que reconeixi la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat. Ara, aquesta situació podria canviar.
En aquest sentit, l'eurodiputada de Ciutadans Eva Potxeva espera que la decisió de la Junta Electoral Central serveixi perquè els eurodiputats de Junts i Esquerra compleixin amb la legislació espanyola que assegura que està per sobre del dret europeu.
Las últimas sentencias que hemos recibido del Tribunal de Justicia confirman que estos requisitos siguen en pie. O sea, el derecho electoral europeo no reemplaza en esto el derecho electoral nacional. Y en el caso de España, pues hay que ir al Congreso de los Diputados, a la Junta Electoral Central y a jurar o prometer el cumplimiento de la Constitución y recoger el acta.
En declaracions a Ràdio Estel, l'eurodiputada Taronja creu que Sassoli es va equivocar en permetre que Puigdemont, Comín, Ponsatí i Soler fossin eurodiputats sense haver d'anar a jurar la Constitució a Madrid. I tornant a Espanya, aquesta matinada s'han exhumat sense comunicació pública les restes del general colpista Gonzalo Queipo de Llano, responsable de desenes de milers d'afusellaments durant el franquisme.
S'ha dut a terme 13 dies després que entrés en vigor la Llei de Memòria Democràtica. També s'han tret les restes de Francisco Borquez Vecina, auditor de guerra i responsable de moltes sentències que van condemnar a mort els defensors del govern legítim de la República. En un comunicat, la Germandat de la Macarena ha afirmat que d'aquesta manera dona compliment al mandat de la Llei de Memòria.
I encara a Madrid, el magistrat del Suprem, José Manuel Vendrés, s'ha convertit aquest dijous en el candidat oficial dels progressistes per ocupar una de les dues places del Tribunal Constitucional que designa el Consell General del Poder Judicial.
La decisió s'ha pres en una reunió entre els vocals proposats per PSOE, Izquierda Unida i el PNB, fixada per intentar avançar en els nomenaments del Tribunal de Garanties després de la ruptura per part del Partit Popular de les negociacions amb el PSOE per renovar l'òrgan de govern dels jutges. L'elecció de Vendrés ja s'ha comunicat al bloc conservador que encara no ha acordat cap candidat.
Estel Migdia, Actualitat, anàlisi i rigor a Ràdio Estel amb Diana Silva.
I avui s'han començat a col·locar les peces que culminaran les torres dels evangelistes Lluc i Marc de la Sagrada Família.
Durant aquesta setmana es posaran les dues ales del bou alat que representava l'evangelista Sant Lluc. El proper 16 de desembre es podran veure les figures del bou i el lleó il·luminades per primer cop, coincidint amb la sortida del tradicional concert de Nadal de la Basílica. Així doncs, es confirma la data que ja va avançar el president delegat de la Junta Constructora del Temple, Esteve Camps, a Ràdio Estel. Com a part del conjunt de torres centrals, les quatre torres dels evangelistes envoltaran la Torre de Jesús i faran 135 metres d'alçària i seran les terceres més altes del temple.
I us ho explicàvem en portada. A principis d'any a Ràdio Estel us avançàvem que els casos de bullying a les escoles catalanes s'havien multiplicat per 5. Concretament, que durant el 2021 la nova unitat de suport a l'alumnat en situació de violència havia registrat 520 casos d'assetjament a les escoles catalanes. Doncs bé, aquesta dada era del 2021 i ja era alarmant, però encara ho és més que en els primers 4 mesos d'aquest any aquesta unitat ja hagi detectat 293 casos. És una tendència que, si continua igual, a finals d'any deixaria una xifra de gairebé 900 casos de bullying a les escoles catalanes l'any 2022. Un dels factors que ha col·laborat a que aquestes xifres es disparin són les xarxes socials. De fet, Anna, avui hem conegut que el 15% dels alumnes espanyols han patit ciberbullying.
Sí, segons l'últim informe de la plataforma Educar es Todo, gairebé 2 de cada 10 alumnes entre els 5 i els 18 anys asseguren haver patit burles a les xarxes socials. L'estudi també destaca que un de cada 5 nens i nenes admeten que han patit bullying al seu centre educatiu i el 10% de les víctimes especifiquen que aquesta situació va ser a causa del ciberbullying.
Meritxell Plana, responsable de l'àrea de relacions institucionals de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Bona tarda.
Bona tarda.
Els casos de... Ara estàvem dient un munt de dades, no? Però els casos d'assetjament escolar estan creixent realment tant o també hi ha una part de que s'estan detectant més perquè ens estem fixant més i s'estan denunciant més?
Hi ha molts factors que hi ajuden. Hi ha un punt d'inflexió, que és el 2020, on hi ha una incorporació al mercat digital d'un volum de menors molt elevat. Les circumstàncies de pandèmia i postpandèmia fan que hi hagi un accés a les tecnologies molt elevat. I això també incorpora un gruix, un univers, una massa crítica més important en el mercat escolar. Per tant, hi ha més casos de ciberassetjament per això. També és veritat que estem vivint en els últims temps una normalització de la violència com no s'havia vist mai abans. Uh-huh. El fet de tenir pocs límits en el control d'accés als continguts digitals probablement fa que hagin un alt nombre de menors hagi normalitzat la violència. I la violència, per la nostra experiència, es normalitza tot arreu. Es normalitza les xarxes, es normalitza a casa i es normalitza a l'aula. No és un tema només d'això. I després, respecte a les dades que estàveu donant, a mi sí que m'agradaria fer un crit d'alerta de... ho diré en castellà, ojo, no todo es bullying. Jo dic així, per què? Perquè és veritat que tu pots haver patit una situació on t'hagin tocat l'orgull, on t'hagin insultat, on t'hagin fins i tot provocat una empenta, però no és un hostigament continuat, reiterat, d'unes persones contra una mateixa víctima de forma continuada i reiterada en el temps, ni sistematitzada. Per tant, si no contempla tot això, és un tema de conflicte. Parlar de bullying en tots els casos és un error, perquè el bullying sí que realment provoca unes seqüeles en l'alumnat o en l'alumna que està patint, en la víctima que està patint, no? Però el fet de que hi hagi una violència que pugui ser gratuïta i que evidentment s'ha de controlar i que s'ha d'aturar, no vol dir que estiguis patint bullying. I volia dir que això no tot és bullying.
Clar, però entenc també que si no es fa res davant aquests casos puntuals,
no.
Sí que s'acaba, es pot acabar, diguem-ne, en un cas d'assetjament més continuat, no?
Sí. No volia dir que no s'hagués de fer res, eh? O sigui, que se m'interpreti bé.
Sí, t'entenem.
Sí, vull dir que la prostitució de la paraula bullying en tots els aspectes que tenen a veure amb un conflicte a l'aula i fora de l'aula no ajuda als casos reals. Només volia dir això. Això no vol dir que no s'hagi de posar, o sigui, com una màxima de tolerància zero a la violència a l'aula.
Mira, perdona, digues, perdona.
No, et deia això, tolerància zero a la violència a l'aula. A l'aula i arreu, però a l'aula sobretot.
Et faré una pregunta que t'anava a fer al final, però tu has parlat molt ara d'això de normalitzar la violència. I en aquest sentit, no, ho deies, és normalitzar la violència en molts àmbits. En aquest sentit, parlar-ne o que en parlem en els mitjans, per exemple, que surtin casos que en parlem, és bo o pot fer precisament que es normalitzi més i que, per tant, n'hi hagi més?
Mira, això és una bona pregunta. Jo que vaig estudiar periodisme en el seu dia, deien, llavors ja teníem una banda terrorista i ens preguntaven si els mitjans no parlessin de la banda terrorista si hi hauria terrorisme, no? És una mica el mateix. Jo crec que és veritat que s'ha de denunciar que hi ha una violència, però els mitjans de comunicació no només n'han de parlar, sinó que han d'evitar, crec que ha de ser un tema de responsabilitat social del mitjà. És a dir, si tu parles de la violència i dones dades perquè la gent se sensibilitzi de que no es pot ser violent, però a la vegada estàs donant contingut violent en un canal de televisió o de comunicació X, estàs dient, siguent poc coherent. I això, els nanos, malauradament, que viuen sense moltes vegades tenir un límit molt específic ni evident, els és molt difícil de saber. Si per nosaltres ja és difícil, per als nanos és molt complicat. Penseu que hi ha nanos que viuen amb... I això ens ha passat a tots i ho hem vist tots. Que veus a persones que quan condueixen, per exemple, tenen una actitud molt agressiva envers els altres conductors. Els nanos això ho entomen en forma de mirall, eh? O sigui, al final, quan arriben a l'aula, doncs transformen tot el que han vist com una manera normal d'actuar. O sigui, que la normalització de la violència no la fan sols, la fem tots. O sigui, no és només a l'aula, eh? La fem tots.
Clar, mira, en aquest sentit, òbviament, la família té un paper molt rellevant, més enllà de l'escola, ho sabem, l'escola ha d'actuar quan detecta un cas i ha d'assegurar-se de que no passi, però crec que la família, al final, té un paper molt rellevant. Jo t'anava a preguntar primer, en el cas d'una família que on el fill pateixi bullying, però ara tu que has dit, no?, aquest mirall que veuen, no?, els nens, els adolescents amb la família... Fem-ho per l'altre cantó. Si una família detecta que el seu fill està tenint comportaments d'aquest tipus, és a dir, que és probable que estigui protagonitzant un episodi d'assetjament escolar, com ho ha d'abordar?
Que és molt complicat. Primer ha d'acceptar que el seu fill pot estar sent un agressor, no? I llavors la primera pregunta que un s'ha de fer com a pare és preguntar-se per què ho fa. O sigui, aquesta és la primera pregunta que s'hauria de fer. Per què actua d'aquesta manera? Sempre és perquè els altres són uns flojos, que això és lo habitual, en que a ningú li agrada saber que el seu fill doncs està actuant d'aquesta manera. Però nosaltres el que estem és no criminalitzant mai a l'agressor. El bullying és un tema de tots els que participen en això. I també participen els que veuen i callen, eh? Per tant, l'agressor el que té és unes mancances de relació. Necessita tenir un poder sobre algú altre, sigui de forma física, verbal o psicològica, que el fa sentir millor. Llavors, aquest fer sentir millor vol dir que ell té unes mancances d'autoestima brutals. Per tant, la primera pregunta que t'has de fer, a part d'acceptar-ho, que podria passar, que el teu fill podria passar, és preguntar-te el per què. Què trobes que al teu fill li manca? Buscar quins són els instruments que li manca per revertir aquesta situació, per reconduir aquesta situació. Si a tu, de diferents maneres, te'n enteres que el teu fill és agressiu, et contesta malament, no sap... doncs igual t'has de fer la pregunta de que hi ha coses que tu hauries de canviar o coses que podries canviar. Necessita un especialista. Necessitem nosaltres, com a família, més recursos per saber com afrontar aquests casos? Però probablement sí. Llavors és buscar ajuda, nosaltres no oferim, però buscar ajuda a qui en sigui expert i que et pugui donar un cop de mà. I és evident.
Et faré la pregunta, ja acabarem, perquè és veritat que tenim poc temps, però no a l'altre cantó d'un cas, amb el cas de que, no, que el nostre fill sigui víctima, o creiem que pot ser víctima d'una situació d'assetjament escolar. Com hem d'actuar, també?
Mira, jo la primera cosa que et diria és treure-li tota responsabilitat, és a dir, el bullying no és per culpa seva. El bullying és un tema accidental, igual que les relacions tòxiques. Entres en una relació tòxica i has pillat, per dir-ho d'alguna manera. No has de ser d'una manera diferent per tenir-ho. Se senti molt acompanyat, en el sentit de que nosaltres l'ajudarem a sortir d'aquesta situació, i buscar les eines que l'ajudin a fer-se fort en aquesta societat. Penseu que el bullying, molta gent, els nanos s'autoetiqueten com a víctimes i d'aquí no surten. I llavors el bullying es anirà repetint perquè ells s'han autoetiquetat, és a dir, han acceptat l'etiqueta que li han posat altres com a pròpia. I això és una cosa que hem de treure, perquè si no el bullying es podrà tornar a repetir encara que es canviï d'escola.
Doncs Meritxell Planer, responsable de l'àrea de relacions institucionals de l'Associació Catalana per la Prevenció de l'Assetjament Escolar. Moltes gràcies per passar per l'Estel Migdia i que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per parlar-ne i per ajudar-nos a sensibilitzar a la societat.
L'Oliver, el nen de 2 anys i mig, traslladat d'urgència a Barcelona per ser operat d'un tumor cerebral, ha estat intervingut quirúrgicament amb èxit aquesta nit a l'Hospital Sant Joan de Déu.
Segons un comunicat de l'hospital, un equip de 15 professionals ha aconseguit extirpar més d'un 90% d'un tumor molt agressiu que tenia el tronc cerebral. La intervenció s'ha desenvolupat segons estava prevista i ha durat més de 10 hores. L'Oliver ja es recupera a la UCI pediàtrica de l'hospital, on estarà durant uns dies. Després passarà a planta per seguir amb la seva recuperació. Mentrestant, tal com marca el protocol, els metges faran l'estudi molecular del tumor per poder dissenyar el tractament oncològic més adequat a partir d'ara.
Des d'avui fins dimecres que ve, la unitat d'atenció a les víctimes d'abusos a l'entorn de l'Església del Defensor del Poble es desplaça a Barcelona per recollir-ne el testimoni. Aquesta investigació s'està fent de forma paral·lela a la que també es vol fer al Parlament.
Ángel Gabilondo, Defensor del Poble, ha detallat que la unitat ho fa per facilitar el testimoni d'aquelles persones que vulguin explicar el seu cas però no puguin desplaçar-se fins a Madrid. Per ara, l'entitat té 253 expedients oberts després d'haver fet 149 entrevistes, com va explicar el portaveu de la Conferència Episcopal, Luis Argüello. L'Església espera poder comparar els casos que ells han recollit amb els que rebi la comissió per comprovar si són els mateixos o no, on hi ha de nous, i tenir així el recull de casos més fidel a la realitat.
I atenció a aquesta notícia, el subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha assegurat a Ràdio Estel que, si tot va bé, abans d'acabar l'any, el sistema automàtic d'avís per telèfon mòbil davant qualsevol situació d'emergència estarà operatiu a tot el país.
Les declaracions arriben just un dia després de la celebració del primer simulacre d'emergència química amb avisos al mòbil al Camp de Tarragona. En l'operació hi han intervingut una 50ena de tècnics i voluntaris de Protecció Civil i fins a 65.000 persones de la zona estaven cridades a participar-hi.
Sí, l'objectiu és que aquest sistema estigui operatiu quan abans millor i que serveixi per emergències importants, emergències greus, catàstrofes, per entendre'n, que afectin a la població i que requereixin que des de Protecció Civil s'emetin instruccions concretes i precises a la ciutadania de com protegir-se, ja sigui el confinament en cas d'una emergència química, ja sigui doncs, la no mobilitat en un cas d'inundacions sobtades com hem tingut a la tardor.
El subdirector de Protecció Civil ha explicat que hi ha coses a millorar, però que el balanç és positiu, especialment per la resposta ciutadana i la predisposició dels comerços de la zona, que van baixar la persiana per seguir les instruccions del simulacre. D'altra banda, Delgado també ha assegurat que aquest sistema alliberarà les trucades al 112 en cas d'emergència.
El govern espanyol admet que hi ha un retard en l'execució dels fons europeus. Un informe intern del Ministeri de Transports exposa que el ritme d'execució de les inversions és insuficient.
Segons recull el País, Transports només executa 40 milions al mes, tot i ser una de les àrees que més fons gestiona. Per contra, altres ministeris inverteixen a ritme normal. Per altra banda, l'executiu ha assegurat que, en aquest mateix diari, que ja ha transferit a les comunitats tots els recursos per la rehabilitació d'habitatge i que el 2023 s'hauria de produir un fort enlairament d'aquestes inversions.
Algunes d'aquestes inversions es reben i es gestionen en l'àmbit municipal municipal, on ajuntaments i consells comarcals exposen necessitats per cobrir amb els fons europeus molt diferents. Comencem amb Viladecans. Segons ha pogut saber Ràdio Estel, l'Ajuntament del municipi destinarà 95.000 euros provinents dels fons Next Generation per posar llums de Nadal en 3D.
Algunes de les novetats que presenten en el nou contracte són fer servir els fons de transformació digital per augmentar de 4 a 10 els cordons de llums entre els arbres, canviar una figura d'un planeta Terra de 5 metres per una en forma de bola de Nadal, tot segons el contracte amb mesures de contractació pública sostenible. Entre els objectius d'aquests canvis, l'Ajuntament argumenta que pretén promocionar el comerç i el turisme o oferir un entorn comercial diferent que sorprengui el ciutadà. Tot i així, el cost del contracte pot rebaixar-se en base als criteris d'escollir el millor preu ofert per licitador combinat amb la utilització de LEDs d'alta lluminositat.
Un altre exemple molt diferent el trobem a Figueres, on l'Ajuntament rebrà més de 740.000 euros d'aquests fons per rehabilitar integralment el Museu de l'Empordà.
La inversió total és d'una mica més de 943.000 euros i l'Ajuntament aportarà de la seva butxaca 202.000 euros al projecte. Amb aquests diners es milloraran aspectes com l'accessibilitat, la distribució eficaç dels espais del museu o un estalvi energètic global del 50%.
Altres exemples ens els apropen el Pere Juventí i la Carla Buigas amb els casos de l'Ajuntament de Sabadell i el Consell Comarcal del Baix Llobregat.
Són moltes les iniciatives que hi ha arreu del territori per aprofitar aquestes subvencions europees i reconvertir espais dels municipis que estaven en mal estat i dotar-los de vida i ús.
A Sabadell, per exemple, l'Ajuntament va presentar l'any passat 19 projectes per acollir els fons a la ciutat amb un pressupost de 570 milions d'euros. Amb aquest anunci, l'alcaldessa Marta Ferrés va afirmar que es marcava el rumb pels propers 20 anys.
Si avui a mi em diguessin com a alcaldessa tens recursos infinits i no tens secretari interventor, si em permeten la broma, no... Que és el que començaríem a fer, doncs, òbviament, seria això, això costaria 570 milions d'euros. Tinguem en compte, de vegades saben que l'administració i vostès ho han patit tots, olents que som. També s'ha de dir que, òbviament, amb aquests projectes Next Generation saben que ja s'està treballant una normativa, òbviament, perquè tots aquests fons no passin als sistemes normals, doncs, de fiscalització i de tràmit administratiu i, per tant, doncs, que puguin ser més ràpids a l'hora d'execució.
De moment, però, l'Ajuntament sabadellenc tan sols ha rebut 8 milions d'euros que aniran destinats a la transformació digital i sostenible de la ciutat.
Encara no està tot tancat, hi ha més convocatòries obertes i per aquest motiu des d'Acció i des dels Consells Comarcals demanen estar atents i deixar-se assessorar.
El del Baix Llobregat, per exemple, compta amb una oficina de projectes europeus que s'encarrega de centralitzar totes aquestes ajudes a la comarca. És Eva Martínez, presidenta del Consell i alcaldessa de Vallirana.
És una eina de gran utilitat pels municipis, ja que facilita la identificació de projectes i els acompanya per la seva tramitació. L'oficina fa una feina activa per cercar oportunitats i també traslladar-les als municipis que així poden concórrer amb aquests projectes competitius i els dona doncs, tot el suport que necessita. I també doncs, rep les consultes que tenen els municipis que volen participar en aquests projectes sent un asset de gran valor en la revisió de la candidatura o cerca de socis.
En definitiva, els Next Generation s'estan desplegant arreu del territori. Encara és massa d'hora per fer una valoració de l'impacte que deixaran aquests fons milionaris a l'economia europea i catalana, ni si ajudaran tampoc a parar el cop d'una nova crisi que ja s'acosta.
Estel migdia, amb Diana Silva.
I obrim plana esportiva. Xavi, el Girona s'ha entrenat aquest matí per preparar el duel de demà contra l'Atlètic de Bilbao, que obrirà la 13a jornada de Lliga a la primera divisió.
I els jugadors hi arriben molt motivats després de l'empat que van signar aquest diumenge al Santiago Bernabéu davant del líder de la competició, el Real Madrid. L'objectiu dels gironins per al partit amb els bascos, que es juga a Montilivi, és tornar a sumar per de mica en mica allunyar-se de les últimes places de la classificació, ja que ara mateix el Girona és 17è, però amb els mateixos punts que el Sevilla, que és qui marca el límit de les places de descens. Després de l'entrenament d'aquest migdia, d'aquest matí, ha parlat el tècnic Michel Sánchez per valorar la situació de l'equip i com arriba en aquest enfrontament amb l'Atlètic. Michel ha donat les claus per treure demà un bon resultat.
Necessitem moltes línies de passe, jugar molt ràpid, que la nostra circulació de pilota sigui molt bona, necessitem arribar a porteria rival moltes vegades junts, perquè és un equip que pressiona molt bé i després la seva recuperació d'espais és molt bona en repliegue.
L'entrenador gironí ja ha confirmat que els jugadors Borja García, Ibra, Samusait i Juanpe no s'han recuperat encara i seran baixa segura pel 2 de demà, i es manté el dubte de Jan Couto, que va rebre un fort cop en el darrer partit al Bernabéu i de moment avui no s'ha entrenat.
Encara en futbol, aquesta nit s'acabaran de definir els possibles rivals del Barça pel sorteig de l'Europa League, que es farà dilluns.
Avui es tanca l'última jornada de la fase de grups de la segona competició europea, on també juguen Betis i Real Societat. Aquests dos equips, però, encara no podran creuar-se amb el Barça als 700 de final per ser equips que competeixen en la mateixa lliga. Dels possibles rivals perillosos que li poden tocar els blaugrana a l'Europa League, hi ha el Manchester United, l'Arsenal, la Lazio o el Fenerbahçe. I a la Champions, aquesta passada nit, s'ha classificat el Real Madrid, que és l'únic equip viu espanyol en aquesta competició, i ho ha fet finalment com a primer de grup després de superar el Celtic de Glasgow per 5-1. Ara els blancs es podrien creuar amb el Paris Saint-Germain i el Liverpool com a rivals més perillosos, que han quedat segons de grup. El sorteig de vuitens de la Champions també es farà el mateix dilluns 7 de novembre.
I en futbol femení, aquest vespre juga el derbi català a primera divisió entre el Barça i el Llevant Les Planes.
A les 9 del vespre els dos equips recuperaran el partit de la primera jornada del campionat, ajornat per l'aturada que les àrbitres van convocar a l'inici de temporada. El partit es jugarà al camp municipal Les Planes, a Sant Joan d'Espí, on les locals intentaran donar una bona imatge després de 3 derrotes consecutives. Pel que fa al Barça, mirarà de mantenir el balanç d'equip invicta. En parlaven els tècnics Ferran Cabello i Jonathan Giraldez.
L'únic que volem és que el Barça es trobi en una situació molt incòmoda, on puguem evidenciar les nostres armes, on puguem seguir fent mal als equips que venen aquí al nostre camp, i sobretot que la imatge de l'equip sigui bona, que mostrem un equip unit, una afició que estigui amb nosaltres, i a veure si sona la flauta.
Intentar dominar tot el que depèn de nosaltres a nivell ofensiu, en pilota i després sense ella, perquè sabem que l'exigència cada dia és màxima, i demà és un altre partit per demostrar el nivell que tenim i també el nivell que volem mostrar en aquesta lliga.
Un partit, per cert, que no podrà disputar la blaugrana amb Mariona Caldentell, que serà baixa per una lesió d'última hora al bíceps femoral i que està pendent d'evolució, i l'enfrontament, recordem, es podrà seguir en directe per la plataforma d'Azon.
La UEFA ha anunciat aquest dijous que a partir de la tardor de l'any que ve es posarà en marxa la Lliga de Nacions de Futbol Femení.
La competició tindrà un format similar al que es va instaurar fa uns anys al futbol masculí, però amb la novetat que aquesta servirà per donar accés als Jocs Olímpics. La Lliga de Nacions femenina enfrontarà a les seleccions europees dividides en 3 lligues, on cadascuna jugarà en grups de 4 o 3 equips en partits d'anada i tornada. Els primers classificats de cada grup disputaran unes finals que determinaran el campió, i a més, com a gran novetat, com dèiem, cada 4 anys els 3 primers guanyadors es classificaran per als Jocs Olímpics. Igual que passa també amb la Lliga de Nacions masculina, hi haurà ascensos i descensos de categoria.
I el Barça de futbol sala coneixerà d'aquí poca estona els seus rivals a la ronda d'èlit de la Champions.
De fet, el sorteig ha acabat ara fa tot just uns segons i el Barça ha quedat encreuat al grup D, juntament amb l'United Galaxy, el Pula, que farà d'anfitrió, i també amb l'Anderlecht belga. Recordem que els partits d'aquesta ronda d'èlit es jugaran del 22 al 27 de novembre.
I en handbol, 8 partits després, el Barça es retroba amb el seu públic aquesta nit al Palau.
Els blaugranes busquen el ple de victòries davant el Nantes en la 6a jornada de la Lliga de Campions. El Barça arriba en aquest partit amb bona ratxa a la competició europea després de superar en la darrera jornada l'Alborg per 33-39, on es va assegurar també acabar la fase prèvia com a líder de grup. L'entrenador del Barça, Carlos Ortega, avisa que el rival va perdre en l'última jornada i que això el pot fer venir amb més ganes que mai. Per això també ha demanat el suport del Palau Blaugrana per ajudar-los a tirar el partit endavant.
Creo que nosotros estamos bien, tengo que decirlo, pero ellos también están bien. El hecho de que ellos hayan perdido la última jornada nunca sabe si es positivo o negativo, porque vendrán heridos y querrán demostrar. Necesitamos al Palau de las grandes citas, de los últimos partidos de Champions, que estuvo fantástico el ambiente. Con el apoyo del público todo más fácil.
El partit entre Barça i Nantes es juga a 3:45 del vespre i es podrà seguir en directe pel canal Esport 3.
I en tenis, Carlos Alcaraz busca aquest migdia plantar-se als quarts de final del Masters 1000 de París.
El jove murcià s'enfronta al búlgar Dimitrov des de les 2 del migdia. De moment, el partit el domina Alcaraz, que s'ha adjudicat per la via ràpida el primer set 6-1, i en aquest moment està dominant també en el segon per 3-1. Qui guanya aquest partit s'enfrontarà als quarts de final amb el vencedor del duel entre Holger Rune i Andrei Rublev, que començarà just després del partit d'Alcaraz. Aquesta nit serà el torn de Pablo Carreño, que buscarà passar ronda davant Tommy Paul, un rival que aquest dimecres ha fet fora del torneig contra tot pronòstic a Rafa Nadal. Tot i la derrota, el tenista mallorquí no vol sentir a parar de retirada i després de l'eliminació ha escrit un missatge a les xarxes socials on ha dit als aficionats francesos que retrobaran amb ell el proper Roland Garros a partir del mes de maig. També ha quedat fora del Masters 1000 de París aquest matí el número 3 del món, Casper Ruud, que ha perdut 2-16-1 amb l'italià Musetti.
I acabem amb ciclisme perquè el Tribunal d'Arbitratge Esportiu ha confirmat la desqualificació de Nairo Quintana de la passada edició del Tour de França.
El Tribunal dona així la raó a la Unió Ciclista Internacional i rebutja el recurs que va presentar el ciclista colombià, dues vegades subcampió de la cursa francesa. Quintana va ser desqualificat de la sisena plaça després que se li detectés en una prova antidopatge restes a la sang de l'analgèsic Tramadol. L'Unió Ciclista Internacional va imposar-li una multa de 5.000 francs i ell va decidir recórrer al TAS i va renunciar a participar també a la Volta a Espanya, encara que el reglament permetia que hi competís.
Gràcies, Xavi. Acabem, com sempre, amb la cultura. Olma Giró, bona tarda.
Bona tarda, Diana.
Aquest dijous s'han presentat les noves figures dels caganers, el futbolista Robert Lewandowski, la primera ministra italiana Giorgia Meloni o el líder del PP Alberto Núñez Feijóo ja tenen una figureta del caganer a la venda.
L'empresa gironina caganer.com ha anunciat la quarantena de novetats per aquest Nadal que des d'aquest matí ja s'han posat a la venda. L'escultor de les figuretes, Marc Alòs, ha apuntat que aquest any ha estat molt marcat per la inestabilitat política i que encara estan elaborant la rèplica del caganer de Rishi Sunak, el primer ministre del Regne Unit, que va ser escollit fa poc.
El mercat polític últimament, i sobretot aquí a Europa, està canviant molt. Doncs, evidentment, tant Itàlia com Anglaterra són uns nous mercats que han canviat. I també tenim la reina, que en aquest cas doncs, fa molts anys que la teníem, però que està sent també un revulsiu per recordar-la, no?
De fet, Alòs ha detallat que mai van arribar a fer la rèplica de Liz Truss a l'espera de veure si aguantava el capdavant de l'executiu britànic.
Ara continuem amb les notícies, però trobo que per ser una notícia nadalenca és per tota una oportunitat preciosa de posar la cançó preferida de l'Estel Migdia. Un dia més sense posar Maria Carey. En fi, en l'àmbit cultural, l'empresa gironina també ha estrenat les figuretes de l'artista nord-americana Lady Gaga i el cantant britànic Harry Styles.
S'afegeix també la llista el músic colombià Camilo. A més, l'empresa també aposta per recuperar figures històriques i aquest any el públic podrà comprar la rèplica del compositor Wolfgang Amadeus Mozart. També estrenen el caganer d'Eleven de la ficció de Stranger Things de Netflix i, per altra banda, el Mac Gandalf del Senyor dels Anells i el Hobbit o el superheroi Flash també tindran figuretes. L'empresa empordanesa estrena per primera vegada el ninot de Michelin, Popeye o Vegeta de Bola de Drac.
I a part dels famosos en l'àmbit d'oficis, caganers.com ha presentat per primera vegada les escultures de lampista, les de director d'orquestra i les de violinista.
Caganer.com compta amb prop de 600 figures de caganers elaborades artesanalment una a una. Els més venuts de la seva història continuen sent els de Barack Obama, Donald Trump, Carles Puigdemont i Leo Messi, a més del clàssic caganer amb la barretina.
I la pallassa Pepa Plana ha avançat a Ràdio Estel que probablement es farà una revisió de l'obra de Pepa l'any que ve. Aquesta revisió coincidirà precisament amb els 25 anys de l'espectacle.
Plana ha estat recentment guardonada amb el Premi Nacional de Circ 2022 pel Ministeri de Cultura i Deportes. Entre els molts mèrits que se li reconeixen, destaca el seu paper per introduir un univers femení en el camp de l'humor. Així ha valorat en una entrevista al programa El Matí a Ràdio Estel el canvi de paradigma que hi va haver en el món de l'humor quan les dones precisament van començar a escriure guions.
Els guions escrits per homes, a vegades sense adonar-se'n. És com dient, han decidit que la dona fa riure perquè és tonta, perquè és lletja, perquè és gorda. Això, ostres, en el moment que les dones comencem a agafar les nostres drames, les nostres èpiques, som subjecte del riure. I no vull que riguis de mi, vull que riguis amb mi.
La pallassa també ha detallat que quan entres a escena el que vols és que t'estimin i que és impossible riure amb algú que no t'estimes. A banda, Pepa Plana també ha assegurat que la necessitat de riure, de la mateixa manera que plorar, és humana i que malament rai quan hi ha algun bloqueig emocional que no permet fer-ho. A més, ha explicat que quan ha estat en situacions molt complicades, a través, per exemple, dels Pallassos Sense Fronteres, és quan ha vist com generós és un somriure quan hi ha poca cosa més en el dia a dia. Finalment, Pepa Plana ha apuntat que la cultura és un termòmetre que mesura la salut mental d'un poble i que si es retalla en cultura, després s'haurà d'invertir en sanitat.
El Centre de Cultura Contemporània de Barcelona ha presentat aquest dijous l'exposició World Press Photo 2022, que es podrà veure des de demà mateix fins l'11 de desembre.
La 18a edició del World Press Photo arriba a la capital catalana després d'haver viatjat arreu del món. En aquesta edició prenen el protagonisme les comunitats indígenes, les cultures tradicionals i les qüestions identitàries, però no hi falten altres temàtiques reincidents, com són la crisi mediambiental, els conflictes bèl·lics i les protestes ciutadanes. La directora de la Fundació Fotogràfic Social el Vision, Sílvia Homedes, que és la fundació que organitza aquesta exposició a Barcelona, destaca els projectes íntims que es podran veure aquest any.
Tindrem fotografia molt impactant, en el sentit de que visualment el World Press Photo també està fent un esforç per donar cabuda a noves narratives, fotoperiodistes que estan buscant vies alternatives per explicar les seves històries i que no tot sigui aquelles típiques imatges de sang i fetge. Val? Vull dir que estem front a una edició on jo diria que estèticament les fotografies són molt potents, alhora que expressen, com sempre, històries importants, aquelles històries que ens importen.
Sílvia Homedes també ha apuntat que preveuen que unes 50.000 persones visitin l'exposició a Barcelona.
I en música, el Festival Vida ja ha anunciat els primers artistes que conformaran l'edició del 2023.
Entre els noms destaquen Julieta Venegas, l'Imperatriz, George Drexler, La Casa Azul, Whitney, Tim Bernades i Joel López, a més d'Àlex Amor, que era la Oz, Maria Hein i Holograma. El festival ha tornat a aprofitar el seu canal de Twitch per avançar en primícia les seves novetats i ho continuarà fent setmanalment.
Bueno, i ara anem a una notícia curiosa, bastant curiosa. Aviam, una usuària de Twitter ha exposat que la lletra de la cançó Sabotatge dels Manel és calcada a la lletra de Back to Black d'Amy Winehouse.
Ens vam quedar sorpresos quan vam veure aquesta notícia. La Clara, a través de Twitter, ha penjat dues captures de pantalla del tros de la tornada de les dues cançons. Clar, evidentment, la cançó de l'Amy Winehouse és en anglès i la dels Manel en català. Llavors, la lletra és exactament la mateixa, l'únic que una està en anglès, l'altra en català, la tornada, el ritme és molt diferent, però el missatge, la lletra, és el mateix. Mira, en anglès, després tirarem els talls, eh? Però la cançó de l'Amy Winehouse, que es va escriure 6 anys abans que Sabotatge dels Manel, diu "We only say goodbye with words, I died 100 times", i el que diu això és per dir, després els Manel amb Sabotatge, diu per dir-nos adéu, només amb mots, jo vaig morir 100 cops. És que diu exactament el mateix, però és que llavors continua aquesta calcació de la lletra, per dir-ho així. You go back to her and I go back to us, tu tornes cap a ell i jo torno cap als dos.
Sí, realment, no sé què pensarà l'SGAE i aquesta gent, però...
És fort, eh?
La lletra és la mateixa, el missatge és exactament el mateix.
Escoltem, tirem primer Amy Winehouse, el clàssic Back to Black, i llavors escoltarem Sabotatge dels Manel.
Clar, realment és difícil, d'adonar-se'n, però de que el missatge és el mateix, perquè és veritat que les cançons no tenen res a veure.
No, però de fet també és l'explicació que s'ha tardat tants anys, no, a descobrir-se o a treure's a la llum, que la lletra era exactament la mateixa, però és que és exactament la mateixa.
M'han xivat per aquí que diuen que Manel ho va reconèixer el 2016, això. Bueno, doncs a nosaltres no ens havia arribat. No. A mi m'ha semblat curiós igualment.
A mi també, i per Twitter no han dit res, Manel, perquè aquest tuit s'ha fet molt viral des d'ahir que circula per la xarxa i no han fet cap comunicat oficial dient que la lletra era la mateixa.
Va, en tot cas, seguim amb altres notícies. En guardons, la historiadora Eulàlia Duran i Grau ha estat la primera guanyadora del Premi d'Honor de la Història.
Aquest és el guardó més destacat dels 6 que ha entregat la revista Sapiens en la primera edició de la Nit de la Història, organitzada amb motiu del 20è aniversari de la publicació. La cerimònia s'ha celebrat aquesta nit al Museu Marítim de Barcelona en un acte que ha comptat amb l'assistència de més de 300 persones, segons els organitzadors. Turan, doctora en Història Moderna i catedràtica emèrita de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona, ha rebut el guardó de mans del president de la Generalitat, Pere Aragonès.
I en literatura, la jove activista i ecologista sueca Greta Thunberg ha presentat el llibre del clima, publicat per l'editorial Lumen.
El llibre és un assaig sobre la crisi climàtica i el futur del planeta. Recull la veu de desenes de científics, activistes i escriptors. De fet, són 100 capítols on parlen dels acceleradors del canvi climàtic, del seu impacte sobre la salut del planeta i diverses solucions que s'haurien d'aplicar. I Thunberg diu que, per molt que li costi admetre-ho, Beyoncé estava equivocada, que no són les noies les que governen el món, sinó que són els polítics, les grans empreses i els interessos econòmics. Tot i així, diu que mai és massa tard per tornar a començar. Aquí seria un sopar de cabra. Sí, i salvar tant com sigui possible
també
el planeta.
També contradia Beyoncé, déu-n'hi-do, en fi, encara parlant de llibres, el Barça ha creat una nova marca editorial anomenada Barça Books i per fer-ho s'ha associat amb l'editorial Planeta.
I aquesta nova marca ha de servir per crear una llicència editorial que gestionarà la publicació de tots els llibres oficials que surtin del Club Blaugrana. L'acord signat és fins al 2025, però la voluntat és poder renovar-lo quan finalitzi, perquè significaria doncs l'èxit d'aquesta iniciativa. De moment, el primer llibre que s'ha publicat és Un viatge per la història del club, que a través d'unes 254 frases del directiu Jordi Llauradó, doncs el que fan és un viatge per la història del Club Barcelona. Des de l'editorial Planeta han assegurat que està previst fer llibres de moltes temàtiques diferents, des de biografies de jugadors, entrenadors, còmics, llibres infantils, de preguntes i respostes, també tipus trivial, i també assajos sobre els grans capitans, entre altres llibres.
I acabem amb aquesta notícia. La Casa de Subhastes Subarna licitarà el proper 10 de novembre una obra de Ramon Casas que representa una misteriosa monja al monestir de Sant Benet de Bages.
Es tracta d'un oli quasi inèdit de l'autor, que data del 1907 i que mai està presentat a un museu perquè era propietat d'un particular. Sant Benet de Bages, monestir reconvertit en casa particular i fàbrica textil a partir del 1907, va ser un dels marcs artístics més importants per a l'artista, geogràficament lligat a la família de la seva mare. El preu de sortida d'aquest quadre és de 60.000 euros.
Déu-n'hi-do. Gràcies, Olma.
Fins demà. If I were a rich man with a million or two, I'd live in a penthouse in a room with a view. And if I were handsome, no way it could happen, 'cause dreams do come true. I wouldn't have nothing if I didn't have you. Wouldn't have nothing if I didn't have.
Aquesta setmana fa 21 anys que s'estrenava la pel·lícula Monstros S.A. El film va guanyar l'Oscar a millor cançó amb aquest If I Didn't Have You de John Goodman i Billy Crystal. Nosaltres ho deixem aquí. A la producció hem tingut el Galdric Pelegrí i a la tècnica el Jordi Carretero. I ara us deixem, com sempre, amb la caravana de Joan Trias. Que tingueu bona tarda. Yes, I know, I know, I know, but I must admit it, the guy you always come through. And if I didn't have you, you and me together, that's how it always should be. One without the other don't mean nothing to me, nothing to me. Yeah, I wouldn't be nothing, no, if I didn't have you to serve. I'm just a punky little eyeball and a funky optic nerve. Hey, I never told you this. Sometimes I get a little blue.
Looks good on you.
But I wouldn't have nothing if I didn't have you.
Let's dance.
Don't you dare dip me, don't you dare dip me, don't you dare dip me! Ow, I should have stretched.
Yes, I wouldn't be nothing if I didn't have you.
I know what you mean, Sully, because
I wouldn't know where to go.
Me too, because I
wouldn't know what to do.
Why do you keep singing my part?
I
don't have to say it.
I say it anyway.
'Cause we both know it's true. I wouldn't have.
Ràdio Estel.
Hi cabem tots? Doncs som-hi, no?
De dilluns a divendres, a partir de les 3 de la tarda, Joan Trias i el seu equip arrenquen i qui sap on aniran a parar. La Caravana, el programa de realitats i actualitats, filosofies i rock, tietes i crims i tot allò que vagin recollint durant la ruta. De dilluns a divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel, La Caravana, amb Joan Trias.
En un moment tan difícil com és la pèrdua d'un ésser estimat, a Coral Memorial posem a la seva disposició els nostres columbaris ubicats dins de les parròquies de Catalunya. Li oferim 3 mesos de custòdia de l'urna de manera gratuïta. Coral Memorial, columbaris en parròquies. Informi-se'n al 900-535-811 i consulti totes les ubicacions a coralmemorial.com.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Ràdio Estel, la seu d'Urgell, 105.0.